L'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. Benvinguts a aquesta nova edició del programa que anem a centrar en Gallanes, per diferents motius. Abans, anem amb la música de la natura. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Què escoltem avui?
Sí, avui anem a escoltar part d'una peça musical que fa referència a l'hivern, però a la part de l'estació que estem vivint ara, o sigui, aquesta part més amable de l'hivern en què ens encontrem. Encara que aquests dies s'està fent un poc de fred, no? Uh-huh. En tot va notant-se en què va, anem de cap a la primavera, no? El sol s'amaga més tard, alguns ametllers ja han florit. L'invierno, un dels moviments de la composició del rus Glazunov, Les estaciones. Bon, Quique, això és tot per avui. Espero que vos hagi agradat.
Una música per tal d'il·lustrar allò que estem vivint ara amb aquestes dates finals de l'estació de l'hivern i la preparació de la primavera. Paco, farem un programa especial per gaudir d'eixa arribada de la primavera.
Per mi no quedarà.
Paco, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies a tu, Quique. Adéu, bon dia.
L'hora del medi ambient. La natura a les zones.
Gavi Sánchez, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Avui anem a parlar d'aus, d'un projecte molt interessant que ha començat a desenvolupar-se a Gallanes per tal de garantir la població de mussols a tota la zona de Gallanes i de l'Albufera. El responsable d'aquest projecte, que està coordinat també per la Societat Espanyola d'Ornitologia en la seva delegació de Llevant, són Dani Musito, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
I Jorge Boronat, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, en què consistís el projecte per tal de recuperar esta espècie i potenciar-la?
Pues el projecte bàsicament consisteix en la col·locació de caixes niu per tal d'afavorir la reproducció del mussol, perquè el problema que està trobant-se en els mussols és que ha disminuït la població. Es calcula que en un 40% en els últims 10 anys a nivell de tota Espanya. Entonces, claro, problemes que tenen els mussols, pues un dels problemes que tenen és que avui en dia no troben tants llocs favorables per a ells per poder fer el niu, que seria el cas d'arbres de certa edat que tenen més forats i entonces és allí on farien els nius. Aixina com en edificis que puguen també presentar alguna cavitat o algo que també poguera servir-los per fer la nidificació. Estos edificis antics, pues, avui en dia estan destruint-se perquè no es consideren d'utilitat.
Per aquesta raó, el tema de posar les caixes neu, no? Per a que facilite la...
Sí, efectivament.
La que puguen anidar, no?
Clar, perquè la caixa padell representa un puesto segur on no van a trobar problemes de depredadors perquè es posen a una certa altura i, a més, va estar la caixa anys i anys, si no n'hi ha ningú problema. D'esta manera, aixina, com ells són, estos pardals tenen la costum de fer el niu sempre en el mateix puesto, pues van a, quan una parella s'assente en una de les caixes, va estar allí reproduint-se mentre no tinga ningú problema de ninguna classe.
Compteu en el suport i en l'ajuda de la població o gent que està vivint a Gallanes. Això és molt important, és a dir, la sensibilització ambiental en aquests casos és important.
Sí, en un principi la idea fonamental és aquesta, no? d'intentar que la màxima gent del poble i del voltant pues, intenti col·laborar amb nosaltres. En un principi, bueno, estem molt contents perquè el taller va... Vam comptar en un principi quasi 67 persones. Més de la meitat de les que n'hi havia ahir eren xiquets, no? Ajudant els pares i con els taladros i els tornilladors, i que estava, va ser molt xulo. Però la idea fonamental és esa, que la gent participi i sensibilitzi. Tindria una sensibilització lo més gran possible, no? I ara, clar, el tema, ells estan esperant ara pues, a veure si s'ocupen les caixes, si poden veure els pollets, i bueno, pues ara clar, està, la gent s'ha felicitat molt.
Des del projecte també està fent el seguiment d'aixos nous pollets, aixos nous éssers vius que poden sorgir juntament amb un registre, un anillament d'aquestes espècies, d'aquestes...
Sí, dins del grup, Fran, Mayra, que estan col·laborant amb nosaltres, està clar que n'hi ha anilladors i posarem unes anilles de colors i clar, serà més fàcil perquè si no poses anilles i si poses la típica anilla metàl·lica després has de tornar a agarrar molt proper amb rets especials a agarrar otra vez els pardals. Això és molt complicat, és més fàcil posar anilla de color i aún així és complicat perquè tot això de posar les anilles i tal és prou complicat, però pot ser més fàcil anilles de colors i veure pues, els pollets quan són adults pues, a on van o la distribució que tenen o se queden proper del niu o bueno, a vegades és més fàcil que es troben atropellats, que és un dels problemes que tenen aquests pollets i bueno, pues, te toquen i diuen. Així que bueno, des d'ací uns mesos algú ve anilles de colors per Gallanes en Mussol, pues que contacte a Seu Levant.
Que sàpiga. El fet de que siga una au nocturna aporta alguna dificultat al seguiment, al treball, a les tasques que esteu desenvolupant?
Sí, bueno, és més difícil de controlar, clar, perquè l'horari que tenen ells, des de luego, no és el mateix que tenim nosaltres, no? Entonces, tenim la sort en esta espècie en particular que sí que fa algo de vida diurna, Jo crec que tot el món haurà vist en un poste de la llum o damunt d'una teulada, d'una caseta o algo, un mussol. A lo millor no sabem quin pardal és, però segur que hem vist un pardal així com redonet, prou grandet, no? Així encara de simpàtic, sí, sí. Que està allí mirant-nos i nos meneja, sobretot, es queda allí com esperant que s'arrimem. Estos són els mussols. I, bueno... Pues en ese sentido sí que facilita un poco, no es como a tres pardals rapiñaires, en este caso nocturnos, como podría ser el brufo, el búho real, o la lechuza, que es l'òvila, que sí que fan una vida nocturna completamente. Entonces, bueno, sí que n'hi ha posibilidad de vorelos durante el día, y sobre todo, yo creo, más que en época de reproducción.
Y sobre todo de la cantidad que n'hi ha, ¿no? Que és un puesto, un ecosistema Gallanes, Muro, tota la part esta, vale, del voltant de Beniallà, de la part també de la Comunitat Valenciana, de tot el que és les serres estes, que és un ecosistema perfecte pel mussol.
Bueno, sí, allí el problema que tenen, a més, els mussols, i per lo que també és més fàcil de veure-los, desgraciadament, és que són moltes voltes atropellats en les carreteres. Això també moltes voltes es donareu compte de que vas per una, si sobretot és una carretera que permeti certa velocitat, unes plometes aixina ratllades de blanc i de negre, i que està allà l'animalet xafat completament. Home, jo des d'ací faria una crida a les persones que puguen anar, sobretot per la zona esta de Gallanes, jo veig moltes voltes mussols atropellats. I això és perquè si és de nit, el foco del cotxe es deslumbra, ells van a la carretera perquè allí n'hi ha un ratolinet o el que siga, i bueno, pues un mussol menys. I això també és una llàstima. També és veritat que ens ajudarà a veure si detectem algun part de l'anellat, perquè desgraciadament serà més fàcil de recuperar l'anella.
Clar, el que volia preguntar era si n'hi havia algun fet concret pel qual el projecte s'havia centrat en aquesta zona de Gallans, no? Com comentava abans en Dani, per el seu ecosistema particular. No?
Sí, el fet principal és que bé, bueno, per començar, és una de les millors zones on hi ha mussol, per tant, la possibilitat de que ocupin les caixes també és relativament alta. I d'ahí es poder el seguiment de la distribució dels mussols, dels juvenils i de on va la mortalitat que tenen, pues també teòricament es farà més fàcil, no? Hi ha més probabilitat de tindre èxit en este projecte. Clar, n'hi ha projectes que són que poden ser, bueno, pues n'hi ha una població molt xicoteta de mussol i entonces es posen caixes per a veure si es recuperen. Bueno, anem a provar en este puesto que n'hi ha prou de mussol i per a després veure l'ocupament, dissenyar molt bé la caixa, perquè ara estem fent un altre disseny, perquè el disseny no està mal, però sempre es pot millorar, no? Entonces, bueno, s'aprofita a nosaltres per a millorar en els següents passos que donem en Beniatjar, en Beniarrés, en els pobles del voltant, i d'ahí, lògicament, anar a puestos que el mussol esté realment en perill i que haya baixat molt la població.
Bueno, i una altra cosa molt important que no se mos olvide en esta entrevista és el recolzament que hem tingut de l'Ajuntament de Gallanes, clar. Perquè tot el material que nosaltres hem gastat està finançat per l'Ajuntament de Gallanes.
Sí, al 100%.
Clar, sí. Entonces això, pues, vulguis que no, també és un al·licient per fer-ho allí, lògicament.
No, no, està clar que...
No és que siga tampoc un pressupost molt gran, però bueno, gràcies sobretot a Salvador, sí, que està allí en l'Ajuntament, pues hem tingut l'ajuda d'ells.
Moltes caixes, en concret, estan instal·lant-se o van instal·lar-se?
Sí, de moment anem a posar 10 caixes de mussols, i també anem a posar una caixa per a òbiles, que sí, volem posar-la en la església de Gallanes. Però bueno, és possible que més en altres anys continuem posant més caixes. Això també dependirà de si tenim lloc on posar-les o si a lo millor pensem en un altre municipi.
És que realment les caixes es posen en el terme municipal de Gallanes, d'ahir no sé si, no? La col·laborat, està clar que l'apoi de l'Ajuntament és fonamental per al desenvolupament d'aquests projectes. I clar, no penses tu que vam estar el dijous passat ahir tota la vespre pegant voltes i trobar 10 puestos teòricament segurs i tal, és que realment ahir jo crec que més del 90% són oliveres i garrofers baixets, on els depredadors pues arriben molt fàcil. Doncs clar, no n'hi ha, hem trobat 10-12 puestos i anem ja...
Justet,
sí,
no?
Sí, anem justet. Si tenim igual 20 caixes, no sabrien molt bé on...
Claro.
Sí, no.
Juntament amb la satisfacció de col·laborar en un projecte de reintroducció o de potenciar la població, sí, d'aquest tipus d'au, està també el benefici que aquestes aus aporten, no? Per lo que mengen, per lo que sanegen una miqueta lo que són els camps.
Sí,
i...
sí, sí, clar, realment el és un depredador vamos, impressionant de ratolins i de grans insectes.
Clar.
Les llangostes estes, els saltamontes estos grans i tal. I clar, el benefici que fan als agricultors és molt gran. Moltes vegades hi ha molts puestos de la resta d'Espanya que hi ha molts crítiques de SEO en si, de moltes altres organitzacions que els agricultors, pues, per a tenir una plaga de ratolins i tenen productes químics verí per contra la població, quan realment s'ha donat compte que realment la població de ratolins puja, també puja des d'aquestes aus nocturnes i es controla, clar, però l'agricultor el que vol és que té la necessitat de tindre una resposta ràpida, immediata. Entonces, clar, no, tu has de dir, no, tu tranquil, que d'ací any i mig es controla la població, però està clar que l'agricultor no té el temps ese, no...
També esteu col·laborant i treballant en el que és el seguiment, el registre de les aus que apareixen en l'Albufera de Gaianes, des del terme de Gaianes, perquè tenim la sort de que des de que va tornar a florar eixa aigua en eixa zona, hi han aus de pas i aus que ja, diguem, s'assenten en eixa població perquè tenen l'hàbitat que necessiten, no?
Clar, sí. Això va reaparèixer la bufera de Gaianes entre els anys 2004 i 2005. Si voleu que vos conti un poquet, va ser la bufera havia existit des de sempre, com ja podeu imaginar-se, que realment no és una bufera, és un llac d'interior. I per lo vist, per lo que jo he estat llegint, en l'època dels àrabs la van dessecar, que, bueno, com les zones humides són puestos on hi ha molt d'insectes, mosquits, tal, que poden contagiar el paludisme i algunes enfermetats, i, bueno, històricament s'han considerat zones roïns pel ser humà, que fàcil que transmetisquen alguna malaltia, i a més són improductives perquè allí no es pot cultivar, clar. Entonces sempre s'ha intentat eliminar les zones humides, desgraciadament, i en Espanya s'han eliminat, bueno, la majoria, aquesta aixina. Entonces es va fer un canal pel subterrani per poder traure l'olla d'allí. Què va passar? Que en aquests dos anys va ploure una barbaritat, perquè a més allí en la zona de Gaianes és un lloc que plou prou més que així en Alcoi. Tant va ploure que es veu que va haver una solsida en el canal. Entonces, clar, no podia desaullar ja al 100%, i allò es va inundar. Entonces, bueno, al principi es va pensar en dessecar l'altra volta, tal, però gràcies a Déu la Conselleria d'Habitatge va comprar els terrenys i va considerar que era un lloc pues, que podia tindre un interès ornitològic o de qualsevol altre caràcter. Efectivament, al poc temps va començar a regenerar-se el que haguera sigut la vegetació natural de nea i de senill, perquè clar, en aquest moment només n'hi havia aquells cultius antes d'aquest moment. I pues, els pardals van, en un any o dos ja començaven a veure's allí pardals típics d'aquests ambients. Hasta la fecha i des d'entonces hem comptat 140 espècies, que està molt bé, pensant que és un lloc que només té 10 hectàrees,
menys,
és que és molt, sí, és molt xicoteta. És molt xicoteta, però és un tesor. La veritat és que és impressionant. I bueno, s'han trobat sorpreses com la reproducció del gall de canyar, calamón en castellà, que hasta fa uns 10 anys era una espècie pràcticament que s'havia extingit en la Comunitat Valenciana. Pues allí estan criant tres parelles. També està criant allí el somormujo lavanco, que és una espècie també que cria molt pocs puestos en la Comunitat Valenciana, que han arribat a criar hasta tres parelles. Hem vist pardals que estan en perill crític d'extinció, com és el carricerín real, que de moment no cria, però bueno, esperem que sí. Només crien dos puestos en Alacant, que seria en el Londo d'Elx i en la Marjal de Pego. I bueno, i després el que dius tu, hi ha tres pardals que només estan allí de pas. Clar, perquè un dels problemes que té la bufera de Gaianes és que la casa fa molta pressió, no? Pardals que potser podrien passar l'hivern allí, pues clar, com és un lloc tan xicotet i els caçadors estan tan a prop, no senten segurs i se'n van. Entonces, o potser estan allí 3-4 dies i ja després se'n van. Però bueno, hem vist també pardals molt interessants com el porrón pardo, que és una espècie que en Espanya no crec que es reproduïsquen ni 50 parelles, crec. En la Comunitat Valenciana no es reproduïs. I són pardals que aprofiten o potser el viatge que estan fent des del nord fins al sud, o al revés, cap a Àfrica, per a fer allí una paraeta, i bueno, és que tenen un puesto boníssim, amb molt d'aliment i vamos, que es compensa.
Ideal per fer la parada
sí,
i fonda. Ara el que cal és que l'àvia de pluja aporti el que té que aportar per a que eixa albufera es mantinga, que tinga eixes,
bueno, a veure, característiques. Tinc que dir-te una cosa, és una llacuna que es diu temporal. Això n'hi ha que veure-ho aixina. Si es seca, entra dins de lo normal. No passaria res si es secara. Ara, tots volem que tinga aigua perquè així els pardalets estiguen allí i bueno, pues que estiguen el més temps possible. Ara mateix la veritat és que n'hi ha molt poca aigua, n'hi ha molt poqueta aigua. Però ja va arribar a secar-se fa uns anys. El que passa és que No sé si recordareu que es van fer unes obres de millora per part de la Conselleria en fons de la Unió Europea. I entonces les pèrdues que n'hi havia subterranes, això ha desaparegut. Entonces ara es manté prou més temps en l'aula. I bueno, desgraciadament, i no sé si suposo que a la gent li interessarà, esperis que pot tindre l'albufera, perquè també es té, i és que n'hi ha molta gent que solta allí animals que són exòtics. Mateix allí tenim peixos, cosa que seria impossible, perquè no pot haver peixos en un lloc que no té comunicació, no té comunicació en ningú riu, no té comunicació en el mar, no té comunicació en el pantà de Beniarrés,
i
ha soltat peixos.
Hi ha que alertar, és dir, això no es pot fer.
És que, mira, la conselleria considera...
És una agressió, encara que parega que si estic salvant una espècie tirant-la allí. No, és una agressió a l'ecosistema.
Hi ha un cartell que avisa.
Pescadors, a lo millor, també ho han fet amb bona intenció, però bueno, que la conselleria ho considera un lloc, estava llegint ayer, ideal per a poder reintroduir espècies autòctones de la nostra fauna, i desgraciadament estan allí soltant carpes, estan soltant tortugues de Florida, que s'ho mengen tot.
Doncs desitgem moltíssima sort a aquest projecte, que anem a seguir amb molta atenció a veure si en un temps podem tindre els resultats que busquen tant Dani Musitu com Jordi Boronat, que ens han explicat aquest projecte per tal de potenciar el mussol a la zona de Gallanes. Enhorabona, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-se fet ressò del projecte.
Guillem Torres i Perea, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Anem a visitar tota la zona de Gallanes.
Sí, anem a veure si visitem i coneixem un poquet més dels nostres voltants. No? Jo proposo anar a Gallanes fins a visitar el que és el Casteller de Gallanes, i després també, pues, aprofitant que l'excursió serà curta, pues, visitar el que és l'Albufera de Gallanes, que és una autèntica joia dins de les nostres comarques com a aspecte d'humetat, no? Un aspecte d'un hàbitat verdaderament de luxe, no? Que tenim molt propet del coll i això, pues una joieta de les nostres comarques. Pues bueno, el que és la població de Gallanes, el seu origen és el nom ve també, i el seu origen és musulmà, aunque se sap que va haver, que està habitat abans, no? De fet, pues les troballes que es van fer en els antics poblats del Bronze, del Cercat i del Barranc del Mig, pues així ho demostren. La conquista del rei Jaume I en l'any 1244, i que després va ser posteriorment propietat de Ximent Roig de Corella, que va ser conde de Cocentaina. En 1535, i mitjançant l'Església, pues el que és Gallanes aconsegueix la independència de Cocentaina. Després de l'expulsió morisca de 1609, se li va otorgar el que és la Carta Pobla, que va ser en l'any 1611. Però bueno, recordem que igual que en tots els poblats que van haver, en tots els pobles que van tindre als voltants, el que és Gallanes va quedar després de l'expulsió verdaderament sense població, ¿vale? Hasta que va vindre la repoblació. La riquesa de Gallanes està basada tradicionalment en l'agricultura de secà, el que són oliveres i ametllers. També té algo d'indústria que col·labora en l'economia de la localitat, en executives empreses tèxtils i de paper. Pues bueno, una miqueta ja que coneixem una miqueta el poble de Gallanes, però anem a conèixer el que intentem visitar, en aquest cas el Castellet de Gallanes. El Casteller de Gallanes està situat a 560 metres d'altura, està situat en la vessant sud de la serra del Benicadell i està damunt d'una lloma de la zona. Particularment, i molt, molt significatiu, en tots els castells que tenim als voltants, tots busquen una zona protegida a nivell natural, o estan damunt de penya-segats, o estan... Este pràcticament, a més, molt vulnerable, no? Perquè molt proper de lo que és la construcció, a la part nord, és a dir, a la falda del que és el Benicadell, en poca altura estaríem més alts que ells que el mateix Castellet. Entonces, una part defensiva a nivell natural, pues la veritat és que no la té. Bueno, la distància, té una distància aproximada de 2 quilòmetres al nord-est de que és la població de Gallanes. Es tracta d'una construcció rectangular que està assentada, pues, conforme han dit, damunt d'una plataforma de sillaria de roca calcària, de roca tosca. El que són els murs del castell, la seva construcció està feta en caixonades, no? Sembla que està feta en caixonades i després estan enlluïts. Són murs de mamposteria i el que és el pis, el que és l'interior de lo que és el recinte construït, pues també està lluït en morters de cal. Tenim que destacar els murs, que són molt amples, els murs construïts són molt amples, tal volta siga per el que hem comentat abans, perquè el caràcter defensiu a nivell natural és nulo, entonces pues tenien que defendre's. El mur, verdaderament exagerat, són amples. En quasi tota la seguretat, i sempre segons els experts que he pogut llegir algo d'ells, podem dir que aquesta torre i un possible pati que pogués haver a l'exterior mai van ser acabats, ja que l'última línia de tapial de la torre no té restes de continuació de treballs. Per això pues, es pensa que el castell o esta torre no va ser mai acabada. També es posa en dubte si el lloc va estar habitat en algun temps. La falta de restes de materials com són les ceràmiques, pues així ho diuen, no? Molt poca ceràmica, i entonces no es pot confirmar que pogués haver un assentament allí, no? Es pensa que el castell, conforme he dit abans, mai va ser acabat, i podria tindre un origen de la primera època cristiana. Això és durant les grans transformacions colonitzadores que van tindre els cristians en aquella època. La poqueta ceràmica que es localitza perteneix a l'època cristiana i a la segona meitat, més o menys, del segle XIII, segle XIV. L'excursió la continuarem, va completar, pues anirem a l'Albufera, no? A l'Albufera de
Per tindre un poquet de tot, no?
Es tracta d'una xicoteta cubeta o una llaguna o un humedal situat a la meridional del País Valencià, al nord de la província d'Alacant i ubicada en la comarca del Comtat, més concretament, al sud-est de la població de Gaianes. Està al sud de la Serra del Benicanell i al nord del Pantano de Beniarrés. Bueno, pues com a punt de referent entre Gaianes i el Pantano de Beniarrés, així tindríem este humedal, esta albufera. Està situat pues en el centre de lo que és el Vall del Serpis i està entre els termes municipals de Gaianes i del Cosset de Planes. El barranc del Sequiot quedarà a l'est i el barranc blanc queda a l'oest de lo que és esta albufera. L'almacenament de l'aigua d'este humedal o laguna o albufera queda molt influenciat per la climatologia del moment, sent més abundant en èpoques de pluja. Però així tot, un executiu és influenciat, o sigui, aportacions d'aigua de fonts i d'executius barrancs pues, donen un mínim de manteniment a lo que és esta albufera. Però així tot, quan hi ha èpoques de sequera, pues, lo que l'albufera patix i inclús podem trobar-la seca. Esta albufera en el seu temps es va dessecar a nivell artificial, la van dessecar, i els seus terrenys van ser ocupats per a l'agricultura de la zona. Després, gràcies al voltant, bueno, al voltant no, en l'any 2005, gràcies a les climatologies fortes que van tindre, una gota freda molt forta i tal, pues lo que és l'albufera va tornar a ressorgir, va almacenar l'aigua gràcies a que van sorgir d'aquestes canalitzacions artificials que buidaven l'aigua fins al pantano de Beniarrés, pues, i gràcies a això pues, va tornar a aflorar l'aigua i va tornar a aflorar l'albufera. Gràcies a això pues, tenim molta quantitat d'espècies d'aus de ribera que viuen en aquest espai i que fan del lloc una verdadera joia, que la gent que no conega jo invite a que vagin a veure-la, per això sí, amb paciència, molta paciència, prismàtics, màquina de fer fotos i en tranquil·litat, perquè anem a veure quantitat d'espècies que se'n faran creus de veure que aquesta espècie la podem tindre ahí. Bueno, pues què he dit això? I fent una explicació a nivell global, pues lo que anem a fer és, jo proposo primer visitar lo que és el castellet, perquè serà una visita més o menys ràpida, no? O la podem controlar, però quan apleguem la bufeta segur que no, segur que anem a estar allí rato, anem a estar fent fotos i entonces, pues bueno, ahir anem a dedicar-li molt de temps. Pues bueno, jo primer proposo anar fins a la població de Gaianes. Una vegada estiguem dalt en la mateixa població, pujarem fins a l'últim carrer de la població, en concret el carrer es diu Vereda d'Albaira, i una vegada estiguem ací, pues, el que farem serà estacionar el nostre vehicle i posar-se a caminar. Com a punt de referència, al Castelló podem aplegar en cotxe, però jo crec que no val la pena. No, una excursioneta curta de 45 minuts i anem a fer un passeig verdaderament molt agradable i amb poc desnivell. El que farem, pues, això, pues, aparquem en el que han dit abans, ací en la Vereda d'Albaira, en l'últim carrer, i caminarem en direcció cap a l'oest. En principi, a la dreta quedarà el que és el camí que munta fins a l'ermita, que el desestimem, i el que és la serra, el que és les parets verticals de la serra del Benicadell, anem a tindre la nostra dreta, verdaderament impressionant, no? Perquè són parets verticals de verdaderament en molta altura. Bueno, pues, direcció cap a l'oest i en camí asfaltat. Al voltant d'uns 7 minuts d'haver començat a caminar, anem a trobar-nos un encreuat a la dreta, que seguiria l'asfalt. Este encreuat el deixem, seguim a l'esquerra i abandonem ja l'asfalt. Caminarem per pista no asfaltada al voltant de 7 minuts més. I quan fem este recorregut, a més anem a veure un cartell informatiu que ens posa a partir del castell. I anem cap a la dreta. Així, tornem a agarrar l'asfalt, ja deixem el que és la Vereda d'Albaira i tirem direcció nord en sentit ascendent, però suau. Anem a pujar per camí asfaltat i no anem a abandonar-lo. Camí asfaltat i camí formigonat i continuarem pujant. Direcció sempre nord. El que és el camí, anem a veure que es clava dins d'un xicotet barranc i poquet a poquet, a medida que anem pujant, anem a trobar unes antigues canteres, restes de que d'allí s'ha tret pedra, no? Quan estiguem així ja estem molt proper del Castellet. Simplement és fer esta última pujadeta i es trobarem en la construcció rectangular de lo que és el Castellet de Gaianes. 45 minuts més o menys de recorregut. Bueno, una volta fet això, pues, bueno, pues, ja tornaríem a darrere, camí fet, el camí que anem a desfer, i se n'aniríem direcció al pantano o a l'Albufera. Aniríem a l'Albufera de Gaianes. Per això, pues, tindrem que eixir a la carretera CV705, que uneix Gaianes en direcció a Beniarrés, i a poc d'haver eixit de Gaianes, a mà dreta anem a trobar-nos un camí asfaltat que porta direcció nord. Este és el camí que anem a... Aunque entrem en una zona... En concret, la zona aquella es diu la partida de la Bufera, perquè allà hi ha diverses cases de camp i també hi ha zones de cultiu, però bueno, qualsevol camí que tiri avall va aproximar-nos a lo que és la Bufera. La distància que anem a recórrer, al voltant de 1.500 metres, més o menys, que podem anar en cotxe, fins que apleguem a una zona que anem a poder estacionar el vehicle, perquè ja anem a veure la zona húmeda, anem a veure-la allà en el lloc. En el que és el mas de la Bufera hi ha una passarel·la, construïda de madera i vas fins a un mirador, que és un mirador de luxe, perquè d'allí pues, pràcticament estem en dels punts més centrals del que és l'Albufera. I des d'ací, pues, això, tranquil·litat, fotografies, prismàtics. A més, si el tema veiem que n'hi ha molta influència de gent, sempre li podem pegar la volta a l'Albufera pels camins asfaltats que n'hi ha al voltant i buscar algun raconet que pugui ser pues, això, ideal per a observar els patos, les garses...
Una autèntica meravella. Comença pel passat històric i pel present natural. Hem acabat aquesta excursió per Gaianes. Guillem Torres i Prea, moltíssimes gràcies.
A tu, Quique.
Fins ací, a aquesta hora del medi ambient, el proper divendres ens tornem a trobar ací, a Ràdio Alcoi. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.